De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Us imagineu ara obrir un dia un armari i a dins trobar-hi doncs, una capsa antiga i bruta pel temps i també doncs, per la pols, plena de negatius de centenars de fotografies fetes pel teu avi. Doncs això mateix és el que... Bueno, més o menys, eh? Ara li preguntarem. Li ha passat a McLary. Les fotografies són de principis del segle XIX i retraten doncs, la vida i les costums d'aquella Barcelona en constant canvi i transformació. S'acten d'unes fotografies que ara es veuen recollides en el llibre Lari, la popularització de la fotografia domèstica a Barcelona, amb més de 200 fotografies inèdites en moments històrics, com a l'exposició universal del 1929 o bé les eleccions generals del 1936. Déu-n'hi-do, McLary, com estàs?
Molt bé, molt content.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Clar, o sigui, el teu pare és qui guardava totes les fotos del teu avi. O sigui, com va anar? Les vas trobar per casualitat?
Vull fer un aclariment. En els armaris de casa nostra no hi ha pols.
Per començar, no?
Sí, home, perquè ja semblem uns bruts, així és només començar. Mira, aquestes fotos... El meu avi va deixar de fer fotos durant la guerra. La guerra ho va tallar tot i sí. Se li van passar les ganes i tot. I les fotos van estar guardades d'un armari... En un armari, llavors, quan van marxar aquell pis, en el seu pis, doncs, es van portar les fotos i sempre han viscut en armaris i en altells durant 70 anys. I res. I ara les hem... Sabíem, o sigui, no les hem trobat.
Clar.
Sí, sabíem que hi eren, evidentment. Va. I jo les volia, perquè jo sóc molt de guardar, m'agraden les coses antigues, i jo volia els negatius físicament. O sigui, jo, que ja n'hi havia moltes caixes, els negatius són de vidre, són molt bonics, jo els volia. I li vaig dir al meu pare, dic, me'ls emportaré un dia. Dic,
que sàpigues que un dia me'ls emportaré.
Els meus germans no els volen, aquí hi haurà un dia una humitat i es faran tots malbé, me'ls emportaré. Però no hi havia la intenció de veure les fotos. I quan vaig agafar, dic, hosti, això pesa molt, quina feinada portar-ho i tal, i amb una caixeta, perquè estaven separats per caixetes, amb una caixeta, dic, va, vaig a mirar què hi ha aquí. I eren de vidre i vaig fer un procés de revelar, de positivar les fotos amb bastant artesanal, per no dir cutre, que és que vaig agafar un... Saps això dels metges, de les radiografies?
Sí.
Doncs em vaig comprar un per Wallapop, posava els negatius allà i amb el mateix mòbil feia la foto i amb una aplicació passava de negatiu a positiu. I va ser en el mòbil que vam començar a veure que hi havia unes fotos superxules.
Ostres!
I dic, no, home, no, dic, papa, dic, això... Això hem de fer un llibre, hem de fer alguna cosa. Dic que anirem a veure a l'editorial Pagès, que són els que editen sempre els llibres que faig, que són de Lleida. Dic, segur, però clar, els hem de portar les fotos. I vaig tenir el meu pare entretingut tot un any fent el que jo feia, no? O sigui, amb una càmera... Vam fer una càmera més bona que no el mòbil, però davant de la cosa aquesta de les radiografies, i les va positiva a totes, que eren 2.000 i pico. I vam anar a Pagès amb totes les fotos allò revelades i els hi vam ensenyar i els hi va encantar. I a partir d'aquí, doncs, endavant.
I quan vas veure tot el que hi havia en aquelles fotos, o sigui, quan vas veure la mirada del teu avi,
sí.
Què vas sentir? Te'n recordes o no?
Sí, o sigui, va ser com dir, en sèrio, aquestes fotos no s'han vist abans? Perquè són molt boniques, són meravelloses i bueno, va ser molt emocionant perquè de cop jo el meu avi no el vaig conèixer, però dius, ostres, t'imagines que 100 anys després aquestes fotos poden veure la llum i es pot fer un llibre i tal, i em feia il·lusió pel meu pare, no? I mira, i així ha sigut.
I així ha estat, quina, és una passada. Perquè aquestes fotos i l'edició posterior del llibre, d'alguna manera, tot i que, clar, dius que el teu avi no el vas conèixer, no? T'han fet apropar, no?, a la figura de l'avi.
Clar. I jo he preguntat ara com era l'avi i l'àvia, perquè la meva àvia es va morir molt poc després. I els coneixes, o sigui, a través del que t'expliquen, doncs tu coneixes a la gent, no? I veient fotografies i veient la sensibilitat que aquest home tenia, doncs també te n'adones de que era una bona persona. Va tenir una vida complicada i penses, ostres, no m'estranya que ho positivés tot en aquestes fotografies, saps? Que tot li va... O sigui, jo crec que tot lo dolent ho va com transformar artísticament amb aquestes fotos.
I això, com ho has viscut tu? I el teu pare també deu estar com impactat també, no? Que tornin, no?
Clar.
I que surtin a la llum aquestes fotos del seu pare.
Clar, perquè és molt emocionant tot plegat, és molt emocionant. Va ser emocionant el fet de veure-les, les fotos, perquè les vam redescobrir totes i les vam, clar, les vam arxivar, les vam classificar. Ha sigut molt emocionant veure com la gent, començant per l'editorial, de seguida diuen que sí, perquè el comentari
aquesta
primer...
és l'altre, no? que de primera es pagès digués sí, endavant.
Bueno, és que tothom, l'Ajuntament, l'arxiu va fer el mateix. O sigui, quan dius, tinc fotos antigues del meu avi, tots et diuen, bueno, és que fotos ja n'hi ha moltes. Sí. Això és el primer que et diuen. Però després, quan les van veure, van canviar d'opinió de seguida. I així va ser com fins i tot la gent de l'arxiu van dir, a veure, estaria molt bé que féssiu donació a l'arxiu de l'Ajuntament de Barcelona a tot aquest material, perquè estarà ben conservat, perquè estarà en el lloc on ha d'estar, perquè en una casa particular, doncs, això es malmet.
Mira, fem una cosa, m'aclari, perquè els hi preguntem a ells directament, al Rafael Torrella, que el tenim ja a l'altre costat del telèfon. Ell és el Rafael.
Sí, el Rafael és el que ha fet la gran feina de treballar-se totes les fotos, de triar-les, de netejar els negatius, de revelar-les amb bona qualitat. Ell és el que s'ha xupat tota la feina.
Mira, doncs li preguntem a veure amb ell. Rafael, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Tècnica en conservació de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i també autor de la introducció del llibre, també, a l'ARI, la popularització de la fotografia domèstica a Barcelona. Com rebeu aquesta trucada a la família a l'ARI, no? Us sorprèn, també, a rebre aquest arxiu en tan bones condicions? Passa sovint això o no?
Home, passa de vegades, però no passa que tingui una qualitat tot el conjunt com la que té aquesta col·lecció. Perquè sí que han arribat donacions aquí a l'arxiu, però, com et dic, les fotografies de l'avi del McLary són bastant emblemàtiques amb el bon quefer de l'aficionat. És un material que, diguem que cada fotografia correspon a un moment singular de la seva trajectòria i que es pot posar també una mica com un universal d'aquell moment, no? Com un exemple del que seria la imatge del nen sortint cap a l'escola o la imatge d'una festa feta en el terrat. És un conjunt molt maco.
Clar, perquè com definiries aquesta tècnica fotogràfica que utilitzava en Josep Maria Lari Mirambell?
Home, la definició senzilla, són fotografies estereoscòpiques. El 95% del material que ha arribat són fotografies estereoscòpiques. I això què vol dir? Doncs són fotografies que es feien per ser mirades amb un visor determinat, i llavors el que veies era la imatge en tres dimensions, la qual cosa aporta un contingut molt diferent del que és una fotografia plana. O sigui, tu amb aquells objectes et podies ficar dins de la imatge fotogràfica i bueno, era una tècnica molt, molt impactant. Va ser molt apreciada pels fotògrafs aficionats de començaments de segle, perquè era això, permetia des de casa tornar a reviure d'una manera molt fidel els fets i els espais on havies anat. Llavors, bueno, són plaques de vidre, és un material delicat, gairebé tots són negatius, i els positius que hi ha demostren també el bon quefer químic i fotogràfic del Josep Maria Lari Mirambell, perquè són unes imatges que estan molt ben tractades. Jo crec que amb la seva professió relacionada amb el món mèdic era conscient de la cura que s'havia de tenir amb la neteja i amb el bon estat dels materials amb els quals treballava.
Clara, tu ho has dit, Rafael, del món mèdic, McLary, que el teu avi era farmacèutic i podòleg, si no m'equivoco, no?
Sí, sí, ell treballava a la farmàcia i més endavant es va dedicar a la podologia.
Clar, i d'aquí, no?, la sorpresa també del Rafael de dir, ostres, és que no? Aquesta tècnica ja curadíssima d'ell...
Sí, perquè conèixer el Rafael va ser això, va ser com la cirereta del pastís, no?, perquè tu tens la sensació de que tens un bon material, però quan el Rafael se les mira i les comença a analitzar i et comença a dir el què, és quan perquè ell és l'entès, no?, i doncs va ser una satisfacció molt gran.
Clar, en total són de 2024, clixers fotogràfics de temàtiques diverses. Rafael, per què és tan important aquest fons?
Bé, primer perquè retrata una vida familiar en una època molt concreta, que és a partir dels anys 20 fins pràcticament abans de la Guerra Civil. Sí que hi ha fotografies de després, però són molt poquetes. Amb la qual cosa tenim unes imatges d'una vida familiar a la Barcelona, també de l'època de la República, que és una Barcelona diferent a la que vindrà després de la Guerra Civil. És una Barcelona alegre, és una Barcelona que té llum. I això es nota en les fotografies i es nota en la mirada que tenia el Josep Maria Lari Mirambell quan mirava la seva societat i quan mirava el seu entorn i fins i tot quan mirava la seva família. Les escenes que hi ha són unes imatges joioses. Són les imatges que transfuguen la felicitat i que deixen entreveure que qui les feia era un home feliç, era un home tranquil i era un home que sabia estar amb la família i amb el seu entorn. Per això és important aquest fons. I fotografies de fotoaficionats que hagin arribat fins aquí, per sort, n'han arribat diverses, n'han arribat també algunes amb una quantitat important, però les del Lari són les imatges que, ja et dic, són com una mica un compendi, un resum dels actes que esdevenen al llarg de la vida d'una persona que li agrada la fotografia.
No cal dir res més.
No cal dir res més.
És que, clar, si ho he dit tan bé...
No sortiré per la porta.
Rafael. Bueno. És que, bueno, després d'això, moltes gràcies per haver participat avui del Fabricació Pròpia. Rafael Torrella, tècnic en conservació de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i també autor de la introducció del llibre Lari, la popularització de la fotografia domèstica a Barcelona. Cuida't molt, Rafael, gràcies.
Gràcies, Rafael.
Gràcies a la família Lari per aportar aquest fons i deixar-lo a disposició de la ciutat. Així el podrà gaudir tothom.
Moltes gràcies.
Perquè, deixa'm, Rafael, espera, no pengis, perquè també és curiós això, Rafael, o sigui, us passa sovint això que famílies, no?, vinguin, es posin en contacte amb vosaltres amb aquests fons, com per exemple la família Lari?
A veure, passa, a la vegada sí que passa. Sí que passa. Pensa que moltes vegades aquests fons fotogràfics acaben anant a parar a nets, renets, renebots, que no saben... que pràcticament són incapaços d'identificar el que passa en aquelles fotografies i que poden fins i tot arribar a esdevenir una certa nosa a les cases, no? És un material que és delicat, que s'ha de cuidar, que s'ha de conservar en un bon estat de conservació, amb uns dipòsits climatitzats, amb uns materials de guarda adequats, perquè si no poden arribar a fer-se malbé i desaparèixer. Per tant, les famílies que guarden aquests materials, doncs, és una certa normalitat que arriben aquí i ens ho cedeixen. Val a dir que no sempre hem de dir que sí.
Ja, yeah, clar.
Perquè conservar tot això té un preu,
sí.
Digitalitzar-ho en té un altre i tractar-ho en té un altre. Però, bueno, com he dit abans, crec que aquest material que va arribar de la família Lari s'ho mereix.
Doncs ara sí, Rafael, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies.
Clar, Lari, o sigui, una de les fotografies del teu avi va ser Santiago Rusiñol. Uh-huh. Què en saps d'aquesta foto?
Van ser moltes coses. Aquesta foto és la meva preferida. És molt forta, aquesta foto.
Explica'ns-ho.
Al meu avi li agrada molt fer fotos amb un amic seu. I anaven els dos amb la càmera i el trípode pel món fent fotos. I no sé com van anar a fer fotos, una sessió de fotos, al Santiago Rusiñol. No sé per què. I van fer una foto molt bonica, que és el Santiago Rusiñol assegut en un jardí, amb les cames creuades i un quadre al costat. I aquesta foto revelada, en paper, la tinc jo... Estava a casa dels meus pares, però me la vaig emportar jo. I la tinc jo a casa, perquè està firmada pel Rusiñol, dedicada a Josep Maria Lari. Clar, jo em dic Josep Maria Lari, també.
Clar, ets tu, dic, també.
I, bueno, el cas és el que et deia, que m'agraden molt totes aquestes coses. Doncs, el seu amic té la mateixa foto. El que passa és que les dues càmeres estaven de costat i, evidentment, doncs, canvia l'angle, però res, molt poc. Tu les veus de costat, les fotos hi semblen iguals.
Sí.
Doncs la fotografia del seu amic va ser portada a l'avantguàrdia quan es va morir Santiago Rusiñol. I clar, és molt curiós veure una
Ostres,
foto que
és... Tu tens clar l'altre costat.
Sí, és la mateixa, és la
Quin
mateixa.
Bo.
I fa molta gràcia.
Clar, també hi ha, de l'exposició universal, de les eleccions generals del 36, tot i així, la majoria de les fotografies són costumbristes, no?
Sí, bueno, ell li agradava fer fotos boniques, és a dir, ell... No, vull dir que li agradava... Hi ha una foto que és molt bonica, que hi ha algú que rega, em sembla que és la Gran Via, o sí. No sabem si és la Gran Via o la Rambla Catalunya, i veus tot el terra mullat, li agradava, no?, fer fotos amb contrallums, m'han explicat avui, bla, bla, bla. I, per tant, ell era com artista, en aquest sentit. I quan feia fotos a la gent, demanava a la gent que s'hi posessin bé.
Mira, t'anava a preguntar. Que estiguis allà, no?, com els protagonistes.
Sí. I clar, era una època en què no es feien gaires fotos i suposo que si algú li deies, mira, que et faré una foto, la gent ho donava tot. I llavors s'agafava i li deia... Hi ha algunes fotos, fins i tot un és del meu pare quan és nen, que fa veure que fuma. Un nen, i clar, és molt graciós veure un nen fent veure que fuma.
Sí.
O posa't aquestes ulleres de sol, o ara mireu cap allà. I llavors n'hi ha una que és tot de gent fent veure que miren una pel·lícula, i tots fan, cada un fa una cara diferent. Vol dir que això té una mica de posada en escena, no? I que el meu avi en aquell moment va fer com de director d'escena i va dir, mira, ara tu fes aquesta cara, tu fes l'altra. I això ho feia amb totes les fotos, i clar, són agraïdes de mirar.
Clar, perquè utilitzaràs alguna d'aquestes fotos per algun espectacle teu, o potser li deixaràs un paper... Mira...
No ho sé.
Perquè són inspiradores,
són
també.
Són molt inspiradores. Jo crec que alguna cosa acabarà passant amb aquestes fotos. Però clar...
Ara mateix
estem que no ens ho acabem de creure amb la sortida del llibre i amb tota la repercussió que està tenint i amb l'acollida que tenim, que hem tingut, perquè aquest llibre s'ha fet coeditat amb l'Ajuntament de Barcelona. Vam fer la presentació amb l'Ajuntament, amb l'alcalde. Vull dir que estem molt agraïts de tot el que la gent ens està donant.
Clar, perquè tu deies, vagis editors, o sigui, ha seleccionat una mostra de tot l'arxiu, que dèiem, clar, eren més de 2.000 imatges. Quin ha estat per ells el criteri? Que han dit, va, aquesta sí que no, ha estat conjunt, o compartit, l'ari, o com ha anat?
Hi han hagut bastantes seleccions. Suposo que l'Ajuntament, edicions de l'Ajuntament també han dit la seva. No ens hem enfadat en cap moment, vull dir, no hem arribat a les mans. Cada un deia més o menys els que li agradaven i ha estat. També és veritat que hi havia sèries, és a dir, hi ha una que és el vaixell Augustus, quan estava al port de Barcelona, n'hi ha moltes de l'Augustus i també de molts vaixells. Saps? De l'Exposició Universal n'hi ha moltes. Llavors, clar, només que en seleccionis unes quantes de cada grup,
ja està.
Ens hem posat d'acord ràpid.
Clar, de fet, ara abans et preguntava si... Com, que són imatges bastant inspiradores per potser doncs, crear doncs, algun espectacle teu propi o potser també posar-la al menjador de la Casa dels Àngels que tens a Castellserà.
Home, aquestes fotos ja dic jo que emmarcades o amb una postaleta, això són
això
precioses.
Segur, eh?
Sí. I a la Casa dels Àngels també n'hi anirà alguna.
Perquè clar, la Casa dels Àngels és del segle XVI,
del segle XVI,
no?
Sí.
Que guarda molts secrets i plena de misteris.
Sí, sí, sí.
I com està anant tot plegat?
La Casa dels Àngels doncs, és un invent molt recent, perquè vam obrir fa un any i mig, i jo sempre he fet espectacles, i això s'ha sortit una mica de lo que jo feia, no? Però és com una casa espectacle, és com una casa molt antiga, que em va agradar molt, i l'hem convertit en, com en espectacle, la gent pagant l'entrada, i entren a la casa i no saben ben bé què passarà. És una casa experiència. Una barreja entre casa experiència, túnel del terror, museu de màgia... És una mica de tot, però no res ben bé. És una fórmula que jo crec que no existeix. I crec que... Bueno, crec no. Sé segur que tothom que ve surten contents i s'ho passen bé.
Tu hi vius allà?
Jo visc allà, sí. Fa bastanta por. Així des de fora dius, en sèrio, algú viu aquí? Sí, jo.
El va aclarir. I està obert, doncs, a tothom que vulgui experimentar
sí, sí, sí.
aquesta...
Sí, sí, sí. Perquè van passar coses en aquella casa. És a dir, hi ha diverses llegendes. Una és que una minyona dels Tarragona, que els Tarragona són la família que hi ha viscut sempre, la van penjar per bruixa. El Tossal de les Forques de Castellserà. Doncs parlem d'ella, no? També parlem de la visita que va fer Pau Casals. Parlem també de que va estar beneïda pel papa Pius VI. Hi ha una llegenda que diu que el Sant Grial va passar una nit en aquella casa. Clar, home, això és...
I tu com arribes a Castellserà amb aquesta Casa dels Àngels?
Jo hi arribo perquè em truquen per si m'interessa. A mi em sorprèn la trucada perquè jo no buscava casa, però el que em va trucar, que és un amic meu que es diu Bonastre, ja em coneix els gustos i sap que m'agraden les coses antigues, dic, tu vine a mirar-la i després ja parlarem. I quan la vaig veure em vaig flipar.
Escolta, i ara ja anem acabant, Lari, però deixa'm preguntar-te també del teu propi espectacle, l'Estrafalari, que estàs de gira.
Sí, sí, jo la meva vida és una gira. Jo estic fent bolos sempre i... Bueno, és això, cada dia un lloc diferent.
I el títol ja és una declaració d'intencions o com va?
Home, a mi m'agrada cridar l'atenció. De normal no, però en l'escenari m'agrada, doncs això, ser estrafalari. I dic, ja està, abans que em jubili em tocarà fer un espectacle que es digui així.
Home, no, encara et queda, eh?
Bueno.
Què?
Bueno, però que un es fa gran i també no estaré tota
però
la
si
vida.
Però si estàs...
Digo.
Estupendo.
Gràcies.
Estàs estupendo. I de part també estàs dirigint l'espectacle del Mago Pop.
Sí, això em faig gran.
És impossible.
I m'agrada molt. He descobert que m'agrada molt dirigir amb el Mago Pop i estic superorgullós de formar part d'aquest projecte i dels resultats que està donant, perquè això està sent... No, és que no havia passat mai. No havia passat mai. No només amb cap espectacle de màgia, sinó amb cap espectacle en aquest país. És a dir, el que està agradant i la quantitat de gent que l'estan anant a veure, això no s'havia vist mai. I a sobre anem als Estats Units i també...
Clar, perquè vau estar a Broadway i ara heu tornat, ara torneu a estar al Victòria, no?
Sí, i a l'estiu tornem a marxar cap allà, vull dir que estem... Ara anem a conquerir... A fer les Amèriques.
A fer les Amèriques, m'ha millor dit. Per acabar, he llegit que per tu la màgia és la capacitat de sorprendre. El teu avi ha fet màgia amb tu, amb aquestes fotografies?
Sí, sí, sí. Ell també va fer màgia. Clar, jo crec que qualsevol que faci coses que transformin una mica, encara que sigui molt poquet, la vida dels altres cap a bé, cap a positiu, i que et facin somiar, que t'inspirin, jo crec que això ja se n'hi pot dir màgia.
I potser aquesta connexió també, no?, amb el que deies tu, el fet de que tu i el teu avi es porteu el mateix nom i tot, no?, que és aquesta connexió també especial.
Sí, 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 sí. A mi em fa molta il·lusió veure això. El meu avi Josep Maria Lari, el meu pare també i jo també. Home, és molt bonic això.
Bueno, escolta, ja estan a les llibreries, no? Ja es pot comprar el llibre. Mac Lari, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De debò, per haver estat aquí a Fabricació Pròpia.
Gràcies.
Cuida't moltíssim.
Tu també.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
I avui el nostre espai de ciència és al torn de l'Aleix Roig, divulgador científic i Starlight i astrofotògraf al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, que diria que ja ens escolta. Molt bona tarda, Aleix.
Molt bona tarda, Mercè. Bona tarda més amb vosaltres.
Què tal? Com estàs?
Molt rebé. Doncs mira, ja esperant aquestes dates nadalenques que tenim a la volta de la cantonada.
Fantàstic. Abans de començar avui, ara parlarem del tema que ens has triat per l'Espai de Ciència i Fabricació. Ens volies compartir una notícia d'actualitat, no, Aleix?
Sí, sí, així és. I és que estem en un pic d'activitat solar. Cada 11 anys tenim un màxim d'activitat del Sol i això es tradueix en que es poden veure grans quantitats d'aurores boreals, aquestes partícules carregades del Sol i interaccionen amb el camp magnètic terrestre. I es poden, fins i tot, aquests dies s'han arribat a observar des de la península Ibèrica. I, de fet, els companys de l'Observatori de Pujalt les han observat des de Catalunya. Ha estat una resplendor lleu a l'horitzó, detectada gràcies a càmeres astronòmiques, però un fenomen del tot extraordinari que ens recorda doncs, que estem en un màxim d'activitat solar.
I què ha causat, Aleix, que apareguin aquestes aurores?
Doncs, com dèiem, aquestes aurores es deuen justament a que el Sol està arribant en aquest pic d'activitat solar. És un fenomen que es produeix justament cada 11 anys. I compte perquè estava previst per al 2025, però s'ha avançat a aquest hivern del 2024. Sembla que s'està avançant un any pel que mostren les observacions. I cal prendre nota perquè si algun cop algú de vosaltres heu somiat a veure aquests colors verds i vermells del cel...
Ho hem fet,
reals,
ho hem fet.
doncs aquest és l'hivern. Recordem, cada 11 anys tenim aquests moments de màxima intensitat. Venen mesos ideals per fer-ho, des de latituds polars, que és on veurem les aurores més brillants i en podrem percebre el color. I t'he de dir, Mercè, que t'he de reconèixer que acabem de tornar a fer d'un fototrip d'aurores d'un viatge que hem organitzat des del Parc Astronòmic.
No sé si vull saber-ho, Aleix.
Doncs t'he de dir que estem molt, molt emocionats, eh?
Va, explica-m'ho.
Bueno, estem des de Venus, o sigui, des d'ubicacions de somni envoltats de muntanyes dins dels fiords noruecs, un paisatge completament nevat, i això ha estat al mes de novembre, fa unes setmanes, però és que hi havia més de mig metre de neu a una llum de posta de sol permanent. Bé, ha estat extraordinari, extraordinari.
Uau, quina passada. Clar, tu ara ens estaves parlant del fet de que des de l'observatori de Pujalt, no?, es puguin veure aquestes aurores boreals. Quan es podrà repetir, no?, tot això que ens estàs explicant?
Sí, de fet és força singular que s'hagin pogut arribar a observar des de la península Ibèrica, i com et deia, per observar les aurores sobretot ens hem de desplaçar a latituds polars, sobretot al cercle polar àrtic, diguem-ne, al nord dels països escandinaus, i com deia, també, doncs, per qui vulgui repetir-ho, de fet, tornem a marxar des del Parc Astronòmic de Prades a principis de febrer. De fet, ja tenim les dates tancades, justament aquests dies les hem estat tancant, i ens n'anirem des del dia, mira, el dia 1 al dia 5 de febrer. Agafem un cap de setmana entremig, i a més tenim una novetat, és que només marxarem si fa bon temps, per tant esperarem, la gent podrà fer la reserva, però esperarem una setmana abans a confirmar-ho tot, assegurar doncs, que la meteorologia doncs, la tenim del nostre costat.
Escolta, em sembla increïble, com ens podem apuntar a l'eix si volem participar?
Sí, si us voleu apuntar, tan sols hem d'entrar a la pàgina web del Parc Astronòmic de Prades i si aneu a cursos i tallers trobareu un apartat on hi ha tots els fototrips, els viatges que fem. Aquest any que ve doncs, en fem una a Namíbia, el juliol del 2024, que sí que ja les places fa més d'un any que es van esgotar. I aquest cop doncs, obrim aquest fototrip a aurores, que el farem a principis de febrer. I doncs, bé, jo penso que val la pena, perquè com et deia, és una experiència que cal viure un cop a la vida.
I ara sí, em sembla que avui ja ens portes un tema bastant nadalenc, eh? Aleix?
Sí, de fet, ara que s'apropen les dates de Nadal, potser algú de vosaltres, allò que està rumiant, a veure què posarem, no?, la carta dels Reis, doncs avui us parlaré de telescopis. Repassarem l'origen d'aquests instruments i en veurem algunes curiositats. I, de fet, acabarem recomanant alguns telescopis per iniciar-se a l'astronomia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells.
Però jo crec, Aleix, que està bé, eh? O sigui, està bé aquest avís per navegants, aquests telescopis que podeu demanar als Reis, però jo crec que avui també ens volies fer un altre anunci, no?, per si volem aprendre a fer-los funcionar.
Sí, de fet, aprofitarem per explicar-vos que si rebeu un regal de Reis en forma de telescopi o teniu un telescopi per casa que no sabeu fer servir, el proper mes de febrer, de fet el 16 de febrer, divendres, tornem a organitzar el curs d'ús i maneig de telescopis. Consta d'una part introductòria on directament desempaquetarem els nostres telescopis, els que potser no hem fet servir mai o potser no ens en sortim de com fer-los anar. Ensenyarem els detalls d'ús d'aquests telescopis i després, sota el cel fosc de Prades, farem una observació astronòmica tots plegats per ja aprendre la part pràctica, també des de telescopis doncs, automatitzats a telescopis manuals. Les places les tenim obertes a la web del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, juntament també amb tots els cursos d'astrofotografia que fem aquest mateix mes de febrer, i és que és un mes que dediquem a la formació perquè aquest apassionant àmbit arribi a quanta més gent millor. Així us esperem a Prades.
Fantàstic. Escolta, i ara sí, ens posem una mica amb la història del telescopi, Aleix?
Sí, així és. De fet, començarem avui parlant de l'origen del telescopi, sobretot amb l'ús astronòmic, eh? I l'origen, de fet, d'aquests instruments es remunta a l'any 1609, quan Galileu Galilei utilitza per primera vegada un telescopi per observar el cel. Després en parlarem, però sabíeu que no va ser Galileu qui va inventar el telescopi?
A veure, ara m'has creat una ansietat, una curiositat aquí forta. Qui va ser, doncs, l'inventor real?
Doncs sí, t'he de dir que en realitat, la invenció del telescopi no va ser Galileu Galilei. De fet, va ser un altre artesà de Middelburg que el 25 de setembre del 1608, als Països Baixos, es va atrevir a molestar el príncep holandès Maurici de Nassau amb un tub de llautó en aparença inofensiu. era Hans Lipperheit. En aquell moment, el territori holandès estava immers en una guerra civil. Els bàndols enfrontats eren, d'una banda, les forces espanyoles ocupants, catòliques, i, de l'altra banda, les províncies rebels del nord, protestants. En una de les treves, el príncep va mostrar l'enginy dels dirigents a les altres províncies, i així el mateix comandant en cap de les tropes espanyoles, el marquès Ambrosio Spinola, que tot sorprès va exclamar al veure aquell instrument, diu, ostres, a partir d'ara podré estar més temps segur. No podré estar més temps segur, ja que em veuran arribar des de la llunyania. Això literal el que va dir directament aquest militar doncs, espanyol al veure doncs, aquell instrument.
Clar, llavors, i aquí, com i quan entra Galileu en aquesta història?
Doncs si el primer ús va ser militar, de fet no va passar ni un any perquè els anomenats vidres d'espiar s'estenguessin com la pólvora per tota Europa. El juliol del 1609 va ser un altre hàbil artesà, l'italià Galileu Galilei, el qui va tractar d'impressionar el senat venecià amb el seu telescopi, observant l'horitzó des del campanar de la catedral de Sant Marc. Gràcies a la imatge seria més que suficient perquè Galileu fos contractat de per vida. El que va passar després és de sobres conegut. A Galileu li va tirar més la ciència que la milícia i de fins a 30 augments ens va revelar els secrets de l'univers, com per exemple doncs, les fases de Venus, les altes muntanyes lunars o els quatre satèl·lits principals de Júpiter. I també l'estranya forma de Saturn o les enigmàtiques taques solars.
Clar, i d'aquí què, Aleix? Moltes coses, no?
Sí, sí. De fet, et podríem preguntar que amb aquestes observacions a Galileu li va aparèixer una pregunta. Diu, Saturn té orelles o són llunes? Tots aquests descobriments els va fer Galileu amb un instrument que avui classificaríem com a totalment defectuós.
Mira, perdona, mira, em va molt bé que diguis això ara, perquè ara, Aleix, perquè t'estem... Clar, que recordem que estem parlant amb l'Aleix Roig des del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. No diré que d'aquí res a l'eix, perquè ara són dos quarts, bueno, falten minuts per arribar a les 6, aniràs a veure una bona imatge, com cada dia fas, no, Aleix?
Sí, sí, sí. De fet, sempre aprofitem per fer aquestes observacions astronòmiques.
Sí.
Ja sigui doncs, envoltats de tots els visitants que ens acompanyen al cap de setmana i també entre setmana, o directament amb els equips d'astrofotografia, que ara mateix ja tinc refrigerant, i res, quan tanquem el programa, engego equips i començaré de nou a fotografiar nebuloses i galàxies com cada nit.
No, anava a preguntar que estàs amb els mans lliures, Aleix, que avui t'escoltem una mica més llunyà.
No, estic...
Estàs com sempre,
Sí, estic com sempre, en principi, amb l'altaveu.
Bueno, doncs no, ara, jo crec que ara hem guanyat una miqueta més, perquè és molt interessant el que ens estàs dient. Anem a aprofundir una mica més en el que deies, perquè ens hem quedat amb aquest punt, no?, que classificaríem com a totalment defectuós que deies tu, aquests descobriments que va fer Galileu.
Exacte.
Quin error va cometre?
Doncs, bàsicament, va ser amb la identificació de Saturn, Saturn es veia molt malament amb el telescopi de Galileu. De fet, la gran aberració òptica de l'aparell no li va deixar observar correctament els anells de Saturn l'any 1610. Ell els va identificar incorrectament com a llunes. I, per sorpresa de Galileu, l'any 1612 aquestes llunes van desaparèixer durant un temps. Avui sabem que no eren llunes, sinó que eren els anells, tal com va descobrir, anys més tard, Christian Huygens, l'any 1655. I és que els anells de Saturn, cíclicament, per una qüestió de perspectiva en la Terra, durant unes setmanes desapareixen per complet de la visió de la Terra, creant un efecte de desaparició. Això ho podem entendre molt fàcilment, Mercè. I és que, de fet, els anells de Saturn són extremadament fins en comparació amb el seu diàmetre. De fet, si els col·loquéssim en un estadi de futbol, tan sols tindrien el gruix d'un paper de fumar. I no sé si ho sabeu, però d'aquí exactament dos anys, l'any 2025, a finals d'any, veurem desaparèixer els anells de Saturn durant unes setmanes. Això passarà a finals de novembre del 2025 i és un fenomen que s'observa tan sols cada 15 anys. De fet, com podeu veure, aquestes són algunes de les curiositats que acompanyen doncs, aquestes primeres observacions amb el telescopi per part de Galileu. Aquí acabava de néixer l'astronomia observacional instrumental. I fins ara hem parlat d'un dels principals tipus de telescopi, el refractor. El que tots tenim al cap quan parlem d'un telescopi, la llum entra a través d'unes lents, acaba formant la imatge en un punt anomenat focus, on situem un altre lent anomenada l'ocular.
I quin altre tipus ens portes d'avui, Aleix?
Doncs tenim els telescopis reflectors. De fet, parlarem d'algú que potser us sona. Eh?
A veure si ens vol sonar.
Tenim doncs avui de protagonista també el senyor Sir Isaac Newton.
Home.
També va ser ell justament el precursor del telescopi newtonià, un telescopi que va completar l'any 1668 i és el primer telescopi reflector funcional justament conegut.
I s'hi va inspirar en altres astrònoms, Newton o no?
Sí, de fet, la idea de Newton de fer un telescopi reflector no era nova. Anteriorment, Galileu i Giovanni Francesco Sagredo havien discutit la idea també d'utilitzar un mirall com a objectiu formador de la imatge poc després de la invenció del telescopi reflector. Altres astrònoms, com Niccolò Zucchi, afirmaven haver experimentat també amb la idea l'any 1616. Però van passar uns anys, i de fet potser va Newton inspirar-se en un llibre de James Gregory, Òptica Promota, l'any 1663, en el qual es descriu el disseny del telescopi reflector usant miralls parabòlics, un telescopi que Gregory havia estat intentant fabricar sense èxit.
Bueno, perquè Newton volia experimentar amb nous tipus de telescopis, perquè s'ho va plantejar, això, Aleix?
Sí, doncs Newton, de fet, va fabricar el seu primer telescopi reflector perquè sospitava que podria provar la seva teoria de la llum blanca composta de diversos colors, l'aspecte de la llum. De fet, la distorsió del color, l'aberració cromàtica, era el principal defecte dels telescopis refractors de l'època de Newton. A mitjans de la dècada de 1660, mentre treballava en aquesta teoria del color, Newton va concloure que aquest defecte dels telescopis refractors, aquests que els hi atreveix la llum, era degut a les lents dels telescopis que es comportaven justament com a petits prismes, amb què estava experimentant ell, Newton, justament, ell estava experimentant amb aquests prismes i estava veient justament que la llum blanca es dividia, depèn de com utilitzés l'incidència de la llum, en tot un arc de Sant Martí de colors al voltant de brillants objectes astronòmics. Així, a finals de l'any 1668, Newton va fabricar el primer telescopi reflector, que al seu honor avui anomenem telescopi newtonià.
Mira, doncs ja el tenim. Aleix, se'ns està... És que avui ens ha passat molt ràpid, trobo. A veure si intentem un altre dia acabar d'aprofundir encara més amb la història del telescopi. Jo et demanaria ja si poguéssim entrar directament, entrem en matèria de Nadal i ens dones aquells consells per si jo em demano aquest telescopi als Reis, et sembla o no?
I tant que sí.
Vinga, anem-hi.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring.
Aleix.
Sí, sí.
Que anem-hi o no? Perquè hem parlat... hem intentat parlar una mica dels telescopis, de la seva història, però ara sí que sí. Va, quin telescopi em demano per Reis?
Doncs, en primer lloc, us he de recomanar que si esteu iniciant-vos en l'astronomia, la millor manera de fer-ho sempre és a simple vista, sense l'ús de cap aparell.
Què dius ara? O sigui, a simple vista?
Sempre, sempre.
Val.
De fet, podria ser el paral·lelisme amb la muntanya, no?
Va.
Anar a la muntanya i fer grans rutes, i rutes difícils on et pots perdre... Has de saber fer servir la brújula i el mapa. Abans de fer servir un GPS més complex, que un dia es quedarà sense bateries i em quedaré penjat, doncs amb els telescopis és el mateix. Primer hem de conèixer el cel a simple vista. Ho podem fer doncs, utilitzant una aplicació del mòbil per ajudar-nos a localitzar les constel·lacions, els objectes més brillants. I aquí hi ha un consell molt senzill, que és fugiu de la ciutat. De fet, podeu venir sota un cel fosc com el d'aquí de Prades,
per exemple,
el cap de Creus, Pirineu, Prepirineu... Tenim la sort que a Catalunya encara tenim uns quants refugis de foscor i bé, doncs amb un d'aquests refugis de foscor, per poder-lo identificar, per saber segur que serà un lloc fosc, podríeu utilitzar el Light Pollution Map. Si feu un Google, trobareu doncs, aquesta pàgina web on s'indiquen les zones més fosques del món i de Catalunya.
Ah.
I, de fet, aquest mateix cap de setmana hem pogut observar des de Prades un objecte que és el més lluny observable a simple vista des de la Terra, la galàxia d'Andròmeda, que està a més de 2 milions d'anys llum de nosaltres. També es poden observar doncs, les Plèiades o la nebulosa d'Orió totes aquestes setmanes. Això sempre que tinguem un cel ben fosc. Per tant, fixa tot el que podem fer sense telescopi.
Simple vista, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, a simple vista.
I quin seria el següent pas que ens recomanes?
Doncs, per seguir amb l'afició, podeu fer-vos amb uns prismàtics. Per exemple, amb uns 10x50 podríeu tenir-ne prou per fer bones observacions de galàxies i cúmuls d'estrelles. I fins i tot podríeu veure alguna nebulosa brillant com la d'Orió. I quan ja tingueu aquesta etapa consolidada, llavors sí que és el moment de fer el pas al telescopi.
I aquest pas del telescopi, quin en recomanaries tu per començar?
Jo recomanaria, sens dubte, un telescopi sense motors, que seria ideal per començar, d'aquests que el manipulem nosaltres manualment. Després, més endavant, ja podem passar equips amb muntura de seguiment, i el que farà aquesta muntura justament és corregir la rotació de la Terra, però tot això requereix d'un calibrat, d'un alineament, d'uns coneixements que anirem guanyant amb el temps. En tot cas, sí que el següent seria doncs, justament fer el pas a l'astrofotografia. Si ets molt ja aficionat a l'astronomia i ja teniu telescopis que fan aquest seguiment del cel i hem pogut fer observacions de galàxies, de planetes, etc. Doncs l'astrofotografia el que ens permet doncs, justament és veure allò invisible als ulls. En vam parlar en un dels primers programes de la tardor.
Sí.
És una tècnica que sí que requereix grans dosis de paciència i ganes també de seguir amb l'afició, de perseverar. I, de fet, és la que practico jo des de Prades i la que ensenyem a fer doncs, aquest mes de febrer en aquests cursos d'astrofotografia des de Prades.
Doncs a l'Ei Roig ja us vindré a veure, eh?
Sí, serà un plaer rebre't, Mercè.
Divulgador científic i Starlight i astrofotògraf del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Gràcies per aquesta col·laboració, per haver connectat amb vosaltres durant aquests mesos. I res, continuarem parlant, eh, Aleix?
I tant que sí. I desitjar a tothom unes molt bones festes de Nadal i que sigueu molt feliços.
Igualment, i a veure si ens porten molts telescopis als Reis.
Això mateix.
Vinga, una abraçada forta, Aleix. Gràcies.
Adéu.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. You can be amazing, you can turn a phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast, be the backlash of somebody's lack of love. Or you can start speaking up. Nothing's gonna hurt you. If you say what you want to say and let the words fall.
Vinga, que 4 minuts ja passen de 3 quarts de 5 de la tarda. Aquests dies hem viscut el Black Friday, ahir el Cyber Monday, i el 15 de gener ens espera el Blue Monday. Però avui és dijous 28 i toca celebrar el Giving Tuesday. És per això que ens atenen a res aquests minuts que ens queden per arribar al punt de les 5 en Ricard Valls, que és promotor a Espanya d'aquest dia global que celebra sobretot l'acció de donar, Giving Tuesday, ja siguin almenys aliments, diners, temps, objectes. Ricard, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Molt bé, Ricard, és difícil donar?
Bueno, és fàcil, però el que cal és tenir les oportunitats i sobretot tenir present també que hi ha moments en què cal pensar una mica més enllà de nosaltres i del que ens preocupa, no? Vivim en un món cada vegada més complicat i amb uns canvis molt accelerats, i això afecta tota la societat. I això vol dir també que els canvis amb els que ens enfrontarem i que ens estem enfrontant, com la sequera, per exemple, el preu de l'electricitat, de la que parlarem després, tots aquests reptes no els arreglarà el govern, ni el conseller, ni l'alcalde. Serà una cosa de tots, no? I Vinciosa, i al final, el que ha acabat evolucionant d'aquesta vinculació de dir, bueno, escolta, hi ha hagut el Black Friday, ara fem el Giving Tuesday perquè la gent es quedi tranquil·la, perquè ha gastat diners, tot això ha anat evolucionant i anem més a un model en el que estem dient tothom ha de ser responsable de col·laborar amb el seu veí, amb la seva societat de proximitat, amb el seu entorn, perquè és que ens hi juguem el futur de tots.
Clar, tu ara ho estàs dient. Aquest és el 9è any, si no m'equivoco, Ricard, que se celebra el Giving Tuesday, aquest dimarts a donar, i vosaltres dieu que el sentit de la jornada, com bé deies ara, ha anat evolucionant, va néixer com aquesta contraposició, no? El que portem fins ara, aquest consumisme del Black Friday, entenem que ha anat evolucionant. Com s'entén ara mateix, actualment, aquesta iniciativa?
Però no ha anat evolucionant, com bé deies, no? És a dir, el Black Friday es va crear fa 13 anys, més o menys, i també ha anat evolucionant. En el seu moment, doncs, era una idea de dir, escolti'm, ens consumeixi. Sortíem també d'una certa crisi financera i era bo, doncs, que hi hagués activitat. I pel que fa al Black Friday, doncs, va condicionar, en certa manera, el Giving Tuesday, no? Ara bé, com et deia, el Giving Tuesday ha anat evolucionant i ha atrapat independència d'aquest moviment perquè no tothom està d'acord, i més ara estem parlant de decreixement. No tothom està d'acord amb una estratègia basada en el consum i en el gastar, entens? Mm. Hi ha hagut canvis que, si mirem una mica enrere, 8 anys, 9 anys, inclús menys, ens quedaríem parats de pensar que estàvem promovent literalment certes estratègies, no? Perquè és que ara no les veiem. Inclús tenim moviments en contra, diguéssim, del creixement econòmic, no? Estem parlant de decreixement, estem parlant d'una sèrie de canvis que són crítics, no? I sobretot perquè també ens hem de donar compte del que deia, no? Que al final, si no som capaços de col·laborar amb el nostre veí, i és aquí on ha acabat el Giving Tuesday, ha acabat sent un moviment de que tothom ha de ser responsable amb el seu entorn, amb els seus veïns, amb els seus companys, amb la seva societat de proximitat, perquè és que, si no, no ens en sortirem. Aquest és el missatge, diguéssim, de fons, on hem acabat, no? Per tant, compartir és important. Siguin donacions, si avui específicament és el dia de donacions, com vam tenir, per exemple, el cap de setmana passat el gran recapte, però ara seria el moment de fer donacions a moltes organitzacions que tenim a Catalunya que fan un paper crític i que ajuden a moltes famílies a seguir vivint amb un mínim de dignitat.
Mm-hmm. Ricard, vosaltres, perquè ens entenguem, sou una mena de consultoria per fundacions. Com treballeu?
Però nosaltres treballem com treballa tothom. Intentem treballar bé, tenim uns pressupostos, segons unes feines de fer, i les fem el millor que podem. Vull dir que en cap cas hi ha un moviment de, escolti'm, no, si vostè em dona, jo em quedaré el 10% de la donació. No, això no funciona així. I nosaltres treballem i ajudem a les organitzacions que captin el màxim de diners. Mm. I aquests diners van, el 100% van a aquesta organització, no? Imagina't, ara mateix tenim una campanya de Càritas en marxa al voltant precisament del cost de l'electricitat i del cost de la vida de les famílies, no? Uh-huh. Nosaltres podem ajudar a Càritas i, home, interessa que feu una campanya centrada amb un missatge com, per exemple, pot ser fent petits miracles, encara que sigui que aquest és el concepte amb el que s'està treballant, no? Per tant, nosaltres ajudem a definir la idea i a concretar-la, no? I la vinculem molt al fet aquest de missatges com pot ser que una de cada tres famílies de la diòcesi de Barcelona té dificultats per pagar la llum o per menjar, no? I aquesta és la nostra feina, ajudar a comunicar. Però una vegada fet això i també comunicat a les xarxes, tots aquests idees van sempre directament a les organitzacions.
Clar, vosaltres insistiu molt, de fet ara ho estàs fent també, Ricard, en què sigui la mateixa societat que s'impliqui i es faci seu aquest dia a dia, no? Aquest Giving Tuesday. Per què creus que és tan important, no?, que cali justament aquest missatge en la societat civil?
És que el gran canvi que hi ha hagut respecte a l'any anterior és que el nostre estratègia que senyal ha sigut, escoltem, deixem d'organitzar nosaltres el Giving Tuesday, que cadascú se'l faci seu i en faci l'ús que vulgui, perquè tampoc tothom hi estava d'acord. I aquí deia, escolti'm, com puc estar jo com Intermón Oxfam, que tinc una estratègia anticonsumista o de consum responsable, com puc estar participant en una campanya que la vinculem al Giving Tuesday, no? Per tant, el que es tracta és que cadascú adapti aquest concepte i aquesta idea i la desenvolupi. Perquè al final el concepte de fons té sentit. Si no ens ajudem entre tots, no ens sortirem. És aquest el discurs. És aquest el plantejament de fons que hi ha darrere aquí Giving Tuesday.
Clar, és això, és com aquesta idea de pensar justament en els altres, no, Ricard? I pensar en els altres i actuar.
Sí, perquè pensar serveix, però no n'hi ha prou. I que va bé, pot ser una reflexió, pot quedar-te tranquil o no, però del que es tracta precisament és de, i les xarxes socials no ajuden gaire, això, ajuden molt a distreure la gent. Es tracta de tornar a la realitat, tornar a la proximitat. Tot el que estem proposant, sobretot, és que les organitzacions, les ONGs, les fundacions, tornin al carrer, tornin a parlar amb les persones. Mm. És a dir, que no estem dient que abandonin les xarxes socials, estem dient que amb això no n'hi ha prou. Estem dient que hem de tornar al contacte entre les persones i els veïns, entre les fundacions i els donants, però un contacte real. No tot pot traduir-se en tuits, en missatges, perquè això al final ni tan sols cala, diguéssim, no?
Uh-huh. No, i a part, mira, nosaltres hem entrat a givingtuesday.cat, entrem directament a la pàgina web, i allà veiem les opcions. Soc una ONG, una fundació, soc una empresa, soc un centre educatiu o soc un ciutadà. I ens doneu algunes idees per començar, no? Idees per començar, diguéssim, amb aquesta filosofia del Giving Tuesday, Ricard. Tu diries, perquè avui ens ha cridat l'atenció, perquè és aquest 28 de novembre, aquest dia de donar, el dia es celebra arreu del món, també, de la mateixa manera, o té matisos diferents?
A veure, el moviment va començar, com et deia, fa 11 anys, poder. Aquí era el 9è any que, és el 9è any que l'organitzem, però ara està ja a més de 140 països. Clar, quan parlem de 140 països, parlem de Malawi i parlem d'Estats Units. Són realitats absolutament diverses, no? I com veus, jo veig ara, a través de les xarxes, veig, per exemple, a WhatsApp, les imatges que m'arriben d'Àfrica, no? Clar, allà ho celebren sota un arbre, amb alegria, d'un 10 nanos dient avui sí, 21. I als Estats Units ho celebren doncs, d'una altra manera. És a dir, al final s'adapta a qualsevol realitat. I aquest és l'avantatge també que té el moviment, que s'ha extès per tot el món i també s'ha adaptat molt a cada realitat. I a vegades, en aquest cas que deia d'Àfrica, no? Que hi havia una donació de llibres. Això potser aquí ens sembla més fora de lloc, però el que hem d'entendre al final és que hi ha moltes persones a la nostra societat que necessiten de l'ajuda dels altres, no? I això és una dinàmica que no la podem oblidar, que això no és un tema que passa puntualment, sinó que és cada dia de 365 dies de l'any que hi ha persones que necessiten dels altres que els ajudin. I al final aquests altres són persones com tu, com jo i com el veí del costat.
No, i al final també, Ricard, o sigui, és un gest, si avui ens preguntem per què participa en aquest Giving Tuesday, no? També és un acte que és recíproc, és a dir, que enriqueix a la persona, no? La generositat, de fet, ens fa sentir més feliços amb nosaltres mateixos i desenvolupar una visió més positiva del món. Aquestes també són les idees, no?, que intenteu transmetre amb aquest Giving Tuesday.
Això està clar. Hi ha estudis que demostren que les persones que són generoses viuen més anys. Perquè, com bé has dit, donar i col·laborar amb els altres, el primer que fa és donar-te una satisfacció a tu mateix. No? Per tant, té aquesta component de si vols, psicològica, de... compassió no és la paraula, d'autosatisfacció d'alguna manera, d'haver fet alguna cosa pels altres. No? I això és molt important. I hem de tornar cap aquí. Aquest és el problema de la societat amb la que vivim actualment, excessivament dominada per les xarxes, sobretot, que fa que ens oblidem de les persones que tenim al voltant, no?
Doncs nosaltres, si et sembla, Ricard, ens quedem amb aquesta filosofia, gran filosofia que ens has transmès avui, en aquest Giving Tuesday que es celebra cada 28 de novembre, però com deia en Ricard Valls, promotor a Espanya de la iniciativa Giving Tuesday, hauria de ser durant tot l'any. De fet, vosaltres també esteu oberts a tot l'any, que hi hagi aquesta participació.
Tot l'any. L'any té 365 dies, no un.
Doncs vinga, ens quedem amb aquesta filosofia, Ricard, deu estar un plaer, moltíssimes gràcies. Nosaltres convidem els nostres oients, si estàs escoltant i vols participar en aquest Giving Tuesday, que entris doncs, a la seva pàgina web, givingtuesday.cat, i allà doncs, ja tindràs un ampli ventall per començar amb aquesta solidaritat. Gràcies, Ricard, una abraçada ben forta.
Vinga, gràcies a tu.
I així, d'aquesta manera, nosaltres amb aquest esperit arribem ja al punt de les 5. Res, farem una petita aturada, com sempre, a les hores en punt, per posar-nos al dia amb els principals titulars amb la Sandra Gómez, i a la tornada ens queda la Candela Figueres, que avui marca el seu retrovisor cap a la dècada dels 90. I també passarà per aquí la Pio Bernat, que demana la paraula a Raig, i acabarem fent cap amb una exposició al CCCB d'intel·ligència artificial. Déu-n'hi-do les coses que ens queden per fer fins ara.